Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Comencem el virar ja a les acaballes de curs i això l'Institut d'Estudis Penedesencs és sinònim d'intensificar l'activitat. Avui comentarem diferents aspectes d'aquesta activitat de l'Institut amb el seu president, Ramon Arnabat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Final de curs, sinònim de festes de final de curs i en aquest cas l'Institut d'Estudis Penedesencs torna a celebrar, a convocar una festa de la recerca jove al Penedès.
Sí, de fet, la festa jove és la cloenda de la tercera convocatòria dels Premis Penedès de Recerca que organitza l'Institut d'Estudis Penedesencs en la col·laboració de PINAI i de Serveis Mèdics Penedès. I doncs ara ja estem entrant a la darrera fase. Hem rebut els treballs, el jurat es reunirà la setmana que ve per deliberar.
Contents amb la participació?
Sí, la veritat, contents. Sempre estem al voltant dels 20 treballs. Concretament, aquest any n'hem tingut 19. Però el que estem contents aquest any, sobretot, és la diversitat de temàtiques dels treballs i, per altra banda, també el fet de que hi ha treballs de les quatre comarques que composen la Vegueria del Penedès.
L'any passat en faltava una?
L'any passat ens faltava l'Anoia. I aquest any hem aconseguit que totes les quatre comarques estiguin representades, no? Que és un dels objectius de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Clar, tant a l'Alt Penedès com al Baix Penedès com a Garraf hi ha més coneixement de l'Institut, de les propostes, i per tant està costant una mica doncs, que acabi arrelant a l'Anoia, però bé, crec que a poc ho anirem aconseguint.
A l'Anoia toca picar pedra una mica?
Sí, de fet, a l'àmbit, diguéssim, de la fundació de l'Institut són les tres comarques del Penedès, però nosaltres estem ja fent activitats. De fet, el llibre sobre els deportats que vam fer incorporava l'Anoia i les coses que anem fent doncs, a partir d'ara a nivell global incorporen ja l'Anoia, no?
Quan a la festa de la recerca, aquests treballs que presenten els instituts, si no recordo malament, què es demana exactament? Què es premia?
Per una banda, els treballs que es presenten han d'haver-se presentat en l'institut en el format dels TREC, que diuen, els treballs de recerca de batxillerat, i és l'institut el que presenta un o dos, depenent de la grandària de l'institut, que siguin valorats per part d'aquests premis de recerca. La condició indispensable i pràcticament única és que girin al voltant del Penedès, o sigui a través de persones del Penedès, del territori, de l'espai, de la història, de la llengua, qualsevol àmbit de la ciència social, les ciències naturals, de les humanitats, de la tecnologia, etc. No? I simplement el fet aquest que feien referència al Penedès, perquè aquesta és la característica de l'Institut d'Estudis Penedesencs i no hi ha cap convocatòria d'aquest abast. Hi ha alguna convocatòria local, alguna convocatòria comarcal, però no n'hi ha cap d'abast, no? I la prova que aquesta idea sí que s'ha entès per part dels instituts i fins i tot pensem que ara ja que anem a la tercera convocatòria alguns alumnes poden replantejar-se el seu treball que tingui més centrat en el Penedès i la fet és que hem tingut treballs d'humanitats, de tecnologia, científics, de ciències socials, etc. i bastant ben repartits. No?
Algun títol que ens pugui suggerir per on van els trets a l'espera de conèixer els premiats?
Bé, doncs algun títol així sense... per exemple, sobre llengua. El pati parla català? Un interrogant. Estudi de camp a les escoles de l'Alt Penedès.
Es debat molt aquesta qüestió.
Una que té un número 5.880. És un treball d'història sobre un deportat penedesenc. O les comparses de Vilanova, origen i evolució. O més de 100 graus, recuperant la tradició del vi bullit. O l'estudi de una proposta tecnològica de fer una xarxa de drons per tal de detectar els incendis forestals, que aquest és Penedès i Catalunya. Per tant, la varietat és enorme. Això també s'exigeix tenir un jurat molt divers.
Interdisciplinari, no?
Cada membre del jurat se li otorguen 2 o 3 treballs que són compartits amb una altra persona com a mínim, o amb 3, depèn dels casos, i això doncs fa que els jurats hagin de treballar força i siguin persones doncs que tenen una llarga experiència amb la docència o la recerca en aquests àmbits, tant dels instituts com les universitats.
Aquesta serà la segona edició d'aquests premis. Tercera? Aquesta serà la tercera edició, diuen que la tercera va la vençuda, d'aquests Premis Penedès i IEP. I en aquest temps suposo que paral·lelament, i és una feina que no es veu, però s'intueix ara amb aquests títols, amb aquests 19 treballs, hi ha hagut una tasca de parlar amb els instituts, amb aquests professors que fan de tutors d'aquests trecs perquè puguin orientar els seus alumnes i explicar-los que hi ha aquesta opció, aquesta possibilitat, no?
Sí, ara la veritat és que amb aquesta tercera convocatòria, en molts casos han sigut instituts que ens han trucat a nosaltres preguntant per qüestions, no? Fins ara doncs havíem anat nosaltres darrere dels instituts en la col·laboració dels serveis territorials d'educació del Penedès, cal dir-ho, i ara pensem que estan ja suficientment arrelats. De manera que sempre ens plantegem com millorar-los, no? I, per exemple, aquest any hem introduït una cosa nova, és que junt amb el treball hi havia d'haver una presentació, un vídeo autogravat per l'alumne explicant de què anava el seu treball, no? Pensem que és un element que ens ajudarà a valorar el treball, fins a quin punt aquell alumne, doncs, ha entès perfectament el treball, el domina i és capaç d'explicar-lo, etc. No? Per tant, és un element nou que hem incorporat. També estem plantejant-nos, de cara a l'any que ve, de fer alguna activitat formativa per a aquells instituts que ho vulguin, de possibilitats de treballs de recerca sobre el Penedès, de com es poden fer, etc., a partir de l'experiència dels guanyadors dels premis. Vull dir que anem intentant, doncs, ampliant l'abast i, sobretot, el que esperem, doncs, és que la major part d'instituts que tenim a la Vegueria del Penedès hi participin. De moment estem contents.
Una llavor que dona fruits i que és una iniciativa novedosa de l'actual Junta, buscant cuidar el planter, no? Acostar la gent jove a l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Exacte. De fet, quan ens vam plantejar aquests premis i ens vam llançar sols, en principi...
A la piscina,
després, amb col·laboracions econòmiques interessants, però tenia 2 objectius. Un, fomentar la recerca entre els joves, en general, i un altre, doncs, fomentar la recerca sobre el Penedès per part de gent jove, no? I que estaria més directament relacionat amb l'institut, perquè, en definitiva, l'institut es dedica a això, no? I també ens interessa que la gent jove investigui no solament sobre qüestions generals o de Catalunya o de Barcelona o d'un altre lloc, sinó que contribueixi al coneixement del territori, i la millor manera és fent recerca. I la veritat és que aquests 2 objectius els estem aconseguint perquè els treballs que es presenten tenen una gran qualitat, només en podem premiar 3, no?, per les condicions del premi, els recursos que tenim, però la majoria dels treballs que es presenten tenen una gran qualitat i tenen projecció per convertir-se o en articles, o en llibres, o en projectes de recerca futura.
Els premis són en metàl·lic, aquests 3 premis?
Aquests 3 premis són 3 premis en metàl·lic, de 1.000 euros pel guanyador, 750 euros pel segon i 500 euros pel tercer.
Per l'alumne o per l'institut?
Són per l'alumne, és a dir, el que estem... I l'institut té altres compensacions...
Incentius?
Part de l'institut, des del punt de vista de l'institut, però el monetari és per l'alumne, no? Ell és el que ha fet el treball, naturalment, amb assessorament, etc. I pensem que és una ajuda important, doncs, a aquests diners que vulguin dedicar.
uns premis Penedès IEP 2026 que es lliuraran en el decurs de la Festa de la Recerca Jove al Penedès. Quan se celebrarà enguany i quin espai, perquè aneu canviant de comarca?
Sí, seguint la tradició de l'Institut, aquestes activitats generals van canviant de comarca. Aquesta vegada li toca al Baix Penedès i concretament aquesta festa, que és una festa totalment oberta en la qual es lliuren els Premis de Recerca Penedès, es farà el divendres 22 de maig a les 7 de la tarda als jardins de la Casa Museu Pau Casals, a Sant Salvador, al Vendrell. I, a més, com que és una festa, a part dels parlaments, sempre fem alguna intervenció d'algú que parli sobre recerca i joves, el lliurament dels premis, etc. Però sempre l'acompanyem d'una activitat més lúdica, en aquest cas doncs, d'una actuació musical del grup Trifàsic amb Gel, que doncs, ens acompanyarà en aquest lliurament i després doncs, un pica-pica per tots els en honor dels premiats, però per tots els assistents. I repeteixo, i m'agrada insistir en això, que és una festa oberta a tothom. No cal tenir invitació, no cal registrar-se enlloc, simplement s'ha de venir i participar de la festa, i animem a la, bueno, en fi, a la gent del Penedès que hi participi, veurà els nous valors de la recerca del Penedès, els nous temes que es plantegen, i podrà gaudir doncs, d'una tarda agradable en un lloc emblemàtic com són els jardins de la Casa Museu Pau Casals.
Amb Ramon Arnabat també volíem comentar la propera edició del Seminari d'Història del Penedès, 8a edició, que es va presentar ja fa unes setmanes i que està dedicat a les dones en la història del Penedès. Com va aquesta convocatòria?
Bé, la convocatòria la vam obrir a començaments de la primavera d'aquest 2026. El seminari se celebrarà l'octubre del 2026 i ara estem en el període de difusió del seminari, de donar-lo a conèixer als instituts, a les universitats, el territori, i de recollida de propostes que de les persones que vulguin presentar individualment o en grup propostes relacionades amb la temàtica d'aquest 8è seminari d'història. No? Aquest termini s'acaba a finals de juny, es queda encara doncs, un mes i mig, i després, al setembre, doncs, el comitè científic haurà valorat les propostes, dirà quines accepten per presentar-se, i ja, doncs, a la tardor farem o celebrarem el seminari. En quant a la temàtica, hem volgut treballar el tema de les dones des d'un punt de vista múltiple, variat i al llarg de la història. No? Des de l'època de l'antiguitat, a l'època actual, passant per la medieval, per la moderna, inclús doncs, per l'època prehistòrica, els descobriments que s'han produït, sempre relacionat amb el Penedès, per tant, poden ser estudis sobre la situació de les dones a la fàbrica, les dones al camp, biografies de persones que han tingut una certa rellevància, lluites de les dones. És a dir, volem que sigui molt variat, i l'objectiu fonamental és doncs, visibilitzar les dones en la història del Penedès, que, com en totes les històries, encara continuen sent molt invisibles, excepte alguns personatges molt concrets. I el que volem doncs, és això, no? Que les dones siguin presents a la història del Penedès. Entenem que si aquest seminari funciona com nosaltres esperem, això també ens permetrà elaborar materials didàctics de cara a les escoles i els instituts.
Ara el que es demana fins a 30 de juny és que es faci una proposta del que es pretén presentar o estudiar a fons i portar al seminari si és aprovat. Parlem d'un resum sí. Sintètic, d'una declaració d'intencions, o ja cal haver començat a estudiar?
No, cal tenir clar el que es voldrà fer, no? Només es requereix un títol, els noms dels autors i mitja pàgina, per dir-ho d'alguna manera, explicant de què anirà el text o la comunicació que ens volen presentar, no? Pues jo vull estudiar aquest tema, ho faré a partir d'aquestes fonts, la importància d'aquest tema és aquest... Bueno, és una presentació de cara que el comitè científic doncs, pugui valorar en principi la majoria, la immensa majoria de les propostes que es fan, si estan relacionades amb el tema, són acceptades, no? Per tant, jo animaria a totes aquelles persones, o bé que ja tinguin alguna recerca feta sobre les dones o la història del Penedès, o que pensin que val la pena endegar-ne alguna, que aprofitin aquesta ocasió, perquè una mica, a part de presentar-lo a les jornades, lo important és que després això es publica. I, per tant, doncs, és també una manera de tenir publicat un article, una recerca que cadascú hagi fet.
Penso en algú que ens estigui escoltant i que li agradaria, però no ho ha fet mai. I pensa que potser li ve gran, que no està capacitat, que no és prou professional. Què li podem dir?
Bé, jo el que li diria és que absolutament tothom, aquí no es requereix cap títol per presentar, simplement es demana que sigui una recerca, una investigació històrica, i això ho pot fer qualsevol persona, des dels que som historiadors, els que no ho són, però que tenen interès per la història. I si volen, doncs fins i tot nosaltres els podem ajudar, és a dir, si ells tenen una idea d'una cosa que els agradaria estudiar, es poden posar en contacte amb nosaltres i nosaltres direm, pues, d'això pots trobar informació aquí i allà, els explicarem.
Assessorareu
totalment.
Com arrencar.
De fet, hem tingut ja algunes consultes de dones, precisament, que han fet treballs locals sobre alguns aspectes de les dones en un poble i que ens han preguntat això que estaves dient tu, no? Nosaltres ens agradaria presentar, però no ho hem fet mai i tal. De moment, presenteu la proposta tal, i a partir d'aquí nosaltres us donarem un cop de mà a l'hora d'estructurar-ho, de fer la recerca, el que sigui. Per tant, tothom que tingui una proposta, tothom que tingui una idea, que ens ho presenti i si necessita ajuda, nosaltres li donarem.
Fins al 30 de juny es pot presentar la proposta. El seminari se celebra a la tardor, encara no té dates concretes?
És un cap de setmana, sí, és 22-23, és un divendres a la tarda i un dissabte tot el dia, i es fa a Calafell, això sí que ja està
d'octubre, novembre, octubre, del mes d'octubre.
22-23 d'octubre.
Perquè facin càlculs del temps que disposaran.
Sí, un cop s'aprova, doncs, han d'elaborar la proposta perquè, doncs, quan la presentin, no solament és presentar-la de viva veu, sinó que també lliurar el document per tal de que es vagi preparant la seva publicació.
I una altra qüestió, i és que el llibre dels penedesencs deportats als camps d'extermini nazis ha tingut molt i molt bona acollida. Suposo que encara hi ha bolos, encara hi ha presentacions, però ara es complementa, l'acompanya l'exposició.
Sí, bueno, sobre el llibre, precisament, aprofito per comentar que han fet un tiratge de 800 exemplars, que s'han exhaurit tots, i ara a Sant Jordi hem tingut una gran demanda d'aquest llibre, i segurament farem encara una altra...
Una segona edició?
No, seria dos, tres, la quarta.
La quarta edició.
Perquè, clar, nosaltres editem 300 exemplars pels socis, i llavors, com que en aquest cas l'han presentat per molts llocs i n'han vengut molts, doncs hem tingut que anar augmentant. Ara ja havíem decidit que ja estava, però davant la demanda que hem tingut per Sant Jordi, doncs, farem una nova edició de 100 exemplars perquè ningú que ho vulgui doncs, es quedi sense ell.
A banda que també podem trobar arxius i biblioteques de la vegueria,
això, no? Això per descomptat, està. I per altra banda, ara estem treballant aquest any en un projecte que és una web dels deportats, dins del projecte Tots els Noms, on pràcticament tota la informació que hi ha en el llibre també es podrà trobar i a l'abast de tothom i de forma lliure, no? I ara el que tenim doncs, és aquesta exposició feta a partir del llibre que ja ha començat a caminar aquest any 2026 i que doncs, ha estat a Vilanova, ara està també a Sant Jaume, ara a partir d'ara estarà a Cubelles, després vindrà a Vilafranca i, en fi, al Vendrell i anirà tombant.
Complementa el llibre?
Bé, és sobretot no complementa el llibre en el sentit de més informació, perquè una exposició precisament és menys informació, però sí que és una manera sintètica d'aquella gent doncs, que bueno, el llibre potser li cansa o que vol la informació concreta d'un deportat perquè el coneix, doncs aquí tindrà una visió global amb poc temps, poc espai i sintètica. No? Llavors, si s'interessa més, sempre tindrà el llibre per aprofundir.
Les dates de Vilafranca les teniu tancades?
Són el mes de juny.
El juny.
Que a partir de mitjans de juny estarà l'exposició a Vilafranca.
I l'espai?
L'espai serà a l'Escorxador.
Una exposició que voltarà per tota la vegueria i que facilitarà aquesta visita. Us quedarà a prop segur. Ramon Arnabat, gràcies per venir avui a Ràdio Vilafranca a compartir aquestes activitats de l'IEP. Que vagi bé, bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies. Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Show Me the Way, canta Peter Frampton, i és el que farem, ensenyar-vos el camí, acompanyar-vos en aquest camí fins al proper flash, el darrer d'aquest matí, a 11:45. I wonder how you're feeling. There's ringing in my ears. And no one to relate to, save the sea. Who can I believe in? I'm kneeling.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. L'Arbós recupera la memòria ferroviària amb una gran maqueta històrica de l'estació. L'Arbós compta amb una nova proposta cultural que mira directament al passat ferroviari del municipi. Es tracta d'una gran maqueta històrica que recrea amb tot detall l'antiga estació de tren de la població, tal com era durant la dècada dels anys 60. La maqueta, elaborada amb una gran precisió artesanal, mostra l'activitat ferroviària i urbana d'aquella època, amb trens en moviment, edificis emblemàtics i nombrosos detalls que permeten als visitants fer un viatge en el temps i descobrir com era la vida al voltant de l'estació. El projecte és obra de l'aficionat i maquetista ferroviari Josep Ramon Estruc, que ha dedicat anys de feina i documentació per aconseguir una reproducció fidel de l'espai. Per elaborar-la, s'han utilitzat fotografies antigues, plànols i records històrics del municipi. La recreació inclou elements tan característics com les vies, els combois de l'època, les andanes i diversos edificis de l'entorn ferroviari, convertint-se en una peça de gran valor patrimonial i emocional per a molts veïns de l'Arbós. La maqueta es pot visitar al municipi i ja ha despertat l'interès tant dels amants del ferrocarril com de persones curioses per conèixer la història local. Proclamats la Pubilla i l'Hereu 2026 de Sant Martí Sarroca. Dins dels actes de la Festa de la Santa Creu es van proclamar la Pubilla i l'Hereu de Sant Martí Sarroca per al 2026, a la mitja part del Vall del Centre. Els escollits enguany són l'Abril Martí Armengol, de la Rovira Roja, i el Marcel Grau Ventura, del nucli. Tots dos són ben coneguts i han estat involucrats en diferents entitats del municipi. L'Abril ha estat membre de diversos balls populars, mentre que el Marcel ha estat jugador de la Martí Tinenca i membre dels Diables Aristois. Presentats els nous gegants de Sant Jaume dels Domenys. El passat diumenge 3 de maig es va celebrar la presentació dels nous gegants de Sant Jaume dels Domenys en una jornada organitzada per la colla gegantera del municipi, que va reunir entitats, balls folklòrics i nombrosos veïns i veïnes. Durant l'acte es va donar a conèixer les noves figures del flamenc i la colometa, rèpliques dels gegants del papagai, recuperats ara fa més de 10 anys per un grup de veïns de Sant Jaume dels Domenys i que actualment es poden veure exposats al centre cívic. Els nous gegants presenten una imatge més humanitzada i envellida respecte a les figures originals i incorporen una millora important pel que fa al pes, ja que són uns 30 quilos més lleugers. Aquesta reducció facilitarà les tasques de portar-los i fer-los ballar durant les trobades i celebracions. I acabem parlant-vos de l'ascens històric del sènior femení del bàsquet Sant Sadurní. El sènior femení superava aquest diumenge el Joventut Castelldefels per assegurar un ascens històric a primera territorial per bàsquet femení de Sant Sadurní. La propera setmana tancaran la fase regular amb el segon lloc del seu grup ja assegurat, encadenant un total de 23 victòries en 25 jornades i també tenen virtualment a la butxaca la classificació per la final a 8 territorial, en què previsiblement s'enfrontarien al Vilanova en la primera ronda. L'equip Sots 25 femení també està completant una brillant temporada i a una jornada per tancar la fase regular també ocupa la segona posició de la classificació amb 22 victòries en 25 partits.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Els últims minuts d'aquest dilluns, la darrera secció és per cuidar-nos una mica i cuidar els nostres. Avui els més petits de la casa. Ens acompanya, com sempre, el Riquesa Salut, l'Adrià Solís, fisioterapeuta i osteopata. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon dia a tothom.
Avui no posem el focus en cap part del cos, ni en cap patologia concreta, sinó en els menuts, en els petits.
Exacte. A dir que avui anem a entendre el cos dels més petits de la casa. No? Avui entrarem... És un món bastant, bastant fascinant, a la mateixa part que delicat, no? Perquè, bueno, els nadons i fisioteràpia pediàtrica cada vegada està més instaurat, però bueno, encara hem d'anar traient informació, ficant-la a damunt de la taula perquè la gent ho conegui i que en vegi la utilitat, no? Perquè és que al final, quan arriba un nadó a casa, Arriben moltes coses, no? Arriba amor.
Amb un pas sota el braç, diuen, però moltes altres cosetes també.
Arriben emocions,
sí.
No? Però també dubtes, també entren molts dubtes. Per què plora tant? Per què està tan neguitós? Té còlics? Això que ara he escoltat, no? Potser té còlics. Respira bé? És normal, tots aquests mocs? La postura de dormir és la correcta? És mala postura? No?
I quan treus del bressol i el comences a posar en altres estris, també ja és madur per posar-lo aquí, pot o no pot? Quant de temps, no? Maxicossis, cotxets i totes aquestes eines que tenim per distreure'ls.
Correcte. És que són molts dubtes, sobretot quan és la primera criatura, doncs que es posen damunt de la taula i que, bueno, hi ha el neguit, la inquietud, perquè has escoltat moltes coses i aquestes moltes coses a vegades són contràries l'unes amb l'altra, no? Doncs bé, anem a ficar-hi una miqueta...
I les iaies, que són la veu de l'experiència, clar, t'expliquen el que funcionava i el que els deien a la seva època.
Exacte.
I moltes vegades entra en contradicció amb el que tu llegeixes o et recomanen ara, no?
Totalment. Mira, la primera que em ve al cap, jo estic de celebració, perquè jo recentment he estrenat paternitat.
No gosava. Ara sí,
ja
ho has dit tu.
Però ja ho dic jo.
Moltes
perquè...
felicitats, que és papa recent.
Vull dir, i llavors per això el tema avui el teníem més que clar, no? Doncs ara que deies això, per exemple, hi ha una cosa que ha canviat en molt pocs anys, tan senzill com la postura del dormir. Anys enrere es deia que el nadó dormís panxa avall amb el cap de costat. I ara ni se t'acudeixi, no?
Ara està prohibit?
Ara, de panxa amunt o de costat. Per què? Doncs perquè hi ha hagut alguns casos de mort prematura per asfíxia a l'hora de dormir, no? Doncs bé, són petits canvis que en funció de l'època pues és una cosa o és l'altra i són completament contradictòries. De què depèn? Pues de tenir més informació, tenir més dades, tenir més coneixements, no?
I aquí a casa nostra encara pot ser que costi aquest concepte de fisioteràpia o osteopatia infantil, pediàtrica, però, per exemple, el país veí, a França, Adrià, és una disciplina que està molt i molt implantada a la seguretat social.
Totalment.
I que tots els nadons hi passen pel fisio, per l'osteòpata, només néixer i arribar a casa.
Correcte, correcte. Al final, aquestes disciplines de fisioteràpia i osteopatia estan molt instaurades, com bé dius. Hi ha molta conscienciació de l'ús i tots els beneficis que porta la nostra professió des de ben recent nascuts, no? Al final hi ha moltes coses a valorar del propi nadó, com ha estat el part, no? Perquè això també pot influir si ha estat un part de caire més traumàtic, si ha patit, no ha patit la criatura en el moment del part, a la prèvia, no? Hi ha moltes cosetes, les col·locacions, etc, que s'han de tenir en compte perquè poden generar algun tipus de circumstància que pot donar, pues, més o menys guerra.
Malestar, no? Al final.
Exacte.
Per tota la família.
Perquè
si el nadó plora perquè no està bé...
Exacte.
Tots van darrere.
Totalment cert, perquè al final... El que diem és que un nadó el que no porta és un manual d'instruccions. No el porta.
Ni el 2026, eh? Seguim igual.
Correcte. I pels pares tampoc. No? O sigui que al final anem a treballar des de la vessant de fisioteràpia, no només tractant, sinó també fent aquest treball d'acompanyament a les famílies, que al final també és important donar-los aquest punt de tranquil·litat a vegades, no? Perquè com que ja passen tantes coses, dic, bueno... anem a ficar-hi remei. Primer de tot, no? Què és el que treballem com a fisioterapeutes, com a osteòpates en el món pediàtric? Al final és una especialitat que podem treballar. Temes com la respiració. Podem treballar a les millores respiratòries. El desenvolupament motor. Què vol dir? Que guanyi força, que guanyi mobilitat, que guanyi coordinació. Evidentment, això ha d'anar lligat amb una cosa que jo insisteixo molt, que m'encanta molt i que la treballo molt, que és la postura. Treballar amb la postura del nadó. Un altre tema estrella, que per això es coneix molt a la fisioteràpia en pediatria, és per la digestió. Millorar aquest
trànsit intestinal. Els famosos còlics.
Pels còlics, no? Al final, millorar o ajudar el trànsit intestinal és essencial i molt agraït per part pels nadons, no? Llavors, bueno, podem trobar això, no? Aquest to muscular, aquesta coordinació pròpia del nadó, li vas ensenyant quins són els límits del seu cos, li ensenyes on són, com es mouen entre ells, com interactuen. Bueno, tot això forma part d'aquest concepte de que els nadons, alerta, no són adults petits. Sí, perquè a vegades ho malinterpretem. No són adults petits. Per què ho dic, això? Perquè és que el seu cos està en construcció.
Està formant-se, no?
Està en construcció constant. Constant. És algo que passa en viu i en directe. Allò que diuen, ostres, com ha canviat en una setmana, en un mes? És que és així, és real.
La roba, que es queda petita d'avui per demà, no?
Exacte.
Has de canviar de talla.
No només canvia la forma de la cara, si està més rodoneta o més rodoneta o no. No, no, hi ha un procés intern. Aquest desenvolupament dels pulmons, del cor, dels intestins, de les bufetes, dels ossos. No? Que vas, oi, que està una miqueta inquiet, la criatura. Bueno, clar, és que nosaltres fa molts anys que no fem una estirada d'aquestes bèsties per créixer. Ells contínuament estan creixent.
Com es diu, de nadons no, però després quan són més grans hi ha el mal de creixement, es diu?
El mal d'ossos aquests de creixement.
El mal d'ossos que els hi fan a vegades i et diuen, això és que està creixent.
Està creixent, no? Molt, molt, molt comú en la zona dels genolls, del taló, també. Doncs bé, això són coses molt habituals. Doncs, si anem segmentant una miqueta aquestes àrees en les que podem treballar, ara potser no és tan habitual, no? Perquè és més de cara a l'hivern, però aquestes mucositats, no? Aquestes...
No ve d'acabar amb el Ventolin, que tants i tants nens i nenes hi acaben.
Aquestes congestions, a nivell dels bronquis. I aquesta és una paraula que coneixen tots els pares i mares, que és els mocs. Els mocs la coneixen perquè és que els nadons... Pràcticament són petites fàbriques...
Fàbriques de mocs, sí,
de mucositat i de mocs, no? Llavors, clar, per què acumulem, no?, tants mocs? Doncs precisament per això, perquè estem en aquestes etapes de creixement. Les vies respiratòries són molt petites. El seu sistema immunitari, és a dir, el de defensa, continua sent immadur. No està fet del tot. Ells mateixos no saben mocar-se. També hi ha aquest procediment, aquest procés d'ensenyar a bufar pel nas per ajudar-los a treure. Després també acumulen més residu a nivell de nas perquè és que respiren principalment i solament pel nas, tant al agafar, inspirar, com aspirar, no? Doncs això, doncs clar, fa que qualsevol petit refredat els acabi afectant molt més amb els nadons, no? Com els ajudem? No? Ara he ficat el focus. Tècniques suaus. Moltes de les tècniques que utilitzem són, com les tècniques que utilitzem pels adults, adaptades a nadons. Què vol dir això? Més mobilitzacions suaus, en el cas dels mocs, doncs, mobilitzar aquestes secrecions mucoses, facilitar la respiració fent acompanyaments, però tot més suau. Allà on amb un adult li fots les dues mans allà a pressió, doncs, amb un nadó li ficaràs potser dos dits. Els dos dits índexs, un damunt de l'altre.
Amb una pressió molt suau.
I anar fent, no?
I et pregunto, en el cas dels mocs, aquestes pressions suaus, però extrapolem a la resta d'àmbits que es poden cuidar des de la fisioteràpia pediàtrica, es pot fer des del minut zero o aquest nadó ha de tenir certa maduresa?
Sempre es pot treballar. Hem de tenir en compte que els nadons hem d'intentar protegir-los al màxim possible, sobretot en aquests 2-3 primers mesos de vida, perquè és quan està no immadur, quasi bé inexistent aquest sistema immunitari, hi ha un sistema de defensa...
Mira, mira, em toquis.
Exacte. Però sí que podem treballar. Per què? Perquè ho podem fer a través de la postura. Quines posicions l'ajuden a respirar millor? Quines posicions se sent més còmode? Perquè ell també anirà fent el seu propi treball intern per intentar-ho expulsar. Com podem ajudar a tensions musculars que comprimeixen tota la zona de la caixa toràcica? Però, repeteixo, tot amb la seva mesura, la seva intensitat adequada al nadó, no? Al final, un nadó que està cansat per respirar menja pitjor, dorm pitjor, carai, i es fatiga i
no
es cansa
mocs,
més
eh?
Ràpidament. Carai, no són mocs, ara m'ha ficat aquí una coseta. Per això és tan important la fisioteràpia respiratòria en pediatria. Anem al següent. Va, una
un altre
tema
àmbit.
Estrella. El dels còlics, vale? Que això sempre preocupa molt. A vegades no són còlics, sinó simplement el funcionament digestiu propi del nadó, que de seguida, quan veiem que està inquiet, pum, ja se li posa l'etiqueta de còlics. Vale? Anem a veure una miqueta què és, no? Perquè al final són acumulacions de gasos en el trànsit intestinal que el nadó necessita trobar el seu camí per expulsar-los. D'acord? Perquè al final hi ha coses, hi ha poques coses, jo tinc la sort que de moment no m'he trobat, toco fusta, i que no passi, i si passa...
Ja caurà. Ja ho farem. No et lliuraràs d'alguna d'aquestes.
Segurament que no. Doncs hi ha poques coses més desesperants, no?, quan parles amb pares que els hi passa que un nadó plorant a les 3 del matí de manera desconsolada cada dia quasi bé.
I que no saps què fer per calmar-lo.
Exacte, no? I els pares què fan? Pues busquen al Google, a intel·ligència artificial, ChatGPT, no? Per què el meu fill està enfadat amb el món? No? Per què, carai, a les 3 del matí està enfadat amb el món?
Ostres, jo de matinada n'havia fet de massatges a la panxeta amb oli d'ametlla per calmar.
Clar, i això segur que els fills i les filles ho agraeixen molt, no? Perquè són petites tècniques que també ensenyem als pares. Per això, per millorar aquest trànsit intestinal. Anar desbloquejant zones d'atrapament de lo que és la femta que va circulant dins de la criatura, no? Per combatre aquesta irritabilitat, per calmar el plor intens, desconsolat que ens tenen. Aquesta tensió abdominal, no? Aquesta que dius, ostres, la panxa està més forta que les parets de l'habitació, no? Doncs, bé, aquí és on entra el concepte aquest dels còlics, no? Que és aquests gasos que es van acumulant. Encara no se sap del tot ben bé per què van passant, perquè poden influir moltes coses. Com hem parlat, aquesta immaduresa del sistema digestiu, els gasos acumulats, una sensibilitat nerviosa, a vegades passa, com els adults, no? Hi ha coses que pot passar amb la mateixa persona i una ho percep i l'altra ni se n'entera. Doncs aquesta sensibilitat nerviosa, que amb els nadons està a flor de pell...
El 250.
Pues, exacte. Encara pot influenciar més, no? O inclús també una sobreestimulació del propi nadó, que a vegades els inquieta i els genera aquesta incomoditat gàstrica. Com ajudem? Lo mateix. Mobilitat i massatges a la panxa suaus. Sí? Sempre fem la indicació de seguir les agulles al rellotge, perquè és el moviment que fa el trànsit intestinal. A mobilitzacions de les cames. Sí? Els moviments aquests de bicicleta, amunt i avall. Vale? Donar alguns tipus de consells posturals, quines posicions ajuden més a expulsar aquests gasos. Sí? I després, jo ho dic, escoltar la criatura, perquè encara que no ens ho creiem, els nadons es comuniquen. Encara que no parlin, es comuniquen amb els seus gestos de les mans, el posicionament de les cames i del cos en general, si es recargolen cap a un costat o cap a l'altre, si s'estiren endarrere. Tot això ens dona informació de on poden haver-hi petits bloquejos. No? I mira, jo poso un exemple. Jo amb la meva nena, un dia al matí, allò que la pobra deu pensar, me cago, m'ha tocat el pare aficio de turno.
M'ha tocat l'esportista aquí experimentant amb mi.
Que no em deixa tranquil·la ni a patades. Bueno, és igual. Doncs, fent una mica d'exercicis, ell es va emocionar molt i pum, i va fer un moment més brusc del cap endarrere i es va rebregar una miqueta, no? Es va queixar momentàniament, però ja està, no? I durant el dia va estar molt tensa, més neguitosa, etcètera, no? Llavors, quan va haver-hi un moment més de calma, què vaig fer? Pues una miqueta de mobilitzacions suaus per l'esquena, per anar revisant. Vinga, va, que anirem a treballar perquè estava molt tensa. Anem a treballar la musculatura aquí del coll. Escolta'm, la nena, al principi és, ai, sí, com dient,
aquí no m'està agradant
perquè és que aquí em molesta.
Em fa mal, eh?
I a la que continues, a més, s'adapten molt ràpid i... I es va deixar anar.
I es va acabar.
Completament. I ja es va
acabar. Es va relaxar.
I ja es va acabar, no?
Havia quedat alguna tensió.
Exacte. La rebregada, pum, tensiona muscularment el coll, a l'esquena, no sé quantos, i desencadena, pues, això, aquesta sensibilitat nerviosa que ells tenen, mantinguda en el temps. Pues, anem a baixar, no? Doncs bé, aquí és on te podem treballar.
Quina altra àrea?
Vinga, la postura i el desenvolupament, no? Que aquí és on jo toco els nassos a la meva filla, no? Aquests posicionaments pel control del cap, millorar els girs, quan som ja una miqueta més grans de nadons, el gateig, el tornar a la postura per iniciar la marxa, el caminar... Bueno, això és important. Típic, així com a curiositat, perquè es parla molt, sobretot els primers mesos, la plagiocefàlia. Què vol dir això? És quan s'aplana un costat del crani respecte a l'altre. Quan sol passar això? Normalment, quan el nadó, ja sí, perquè a la panxa de la mare tenia la tendència a estar girat cap a un costat, quan surt de la panxa, ho manté, i quan està dormint panxa amunt, acaba girant el cap cap a la dreta o cap a l'esquerra, en funció de les seves comoditats, i, clar, contínuament està al mateix zona del cap amb pressió de, doncs, del cotxet, de la cuna, etc. No? Per això s'intenta educar molt de dir, ei, encara que no li agradi, aneu-li girant i aneu compaginant els dos costats per evitar això. No? Doncs bé, al final, la fisioteràpia, com ajudem? És el mateix. Exercicis suaus, mobilitzacions de les cames, mobilitzacions dels braços amunt, estirament, estires les cames, estires els braços. Els braços amb el peu contrari. Ficar-los panxa avall per anar estimulant tota la cadena muscular de la part de darrere, de l'esquena.
Tot això amb molta suavitat.
Tot això amb molta suavitat, sentint-te còmode, perquè al final són molt fràgils, no? I bueno, jo perquè, mira, a mi m'agrada i m'hi sento relativament còmode, per no dir molt còmode, la veritat. I clar, a l'estímul te n'adones com en petits dies de diferència, pues, el nadó que estava complet, l'agafaves panxava allà, a posició de Superman, que no aixecava el cap ni a tiros, i ara, escolta'm, t'aixeca el cap i t'observa tota la sala i tothom qui hi ha, no? Mica en mica. El primer any de vida, el desenvolupament cerebral, el nivell de connexions neuronals que fan els nadons és espectacular. Espectacular. No ho tornaran a tenir mai més a la vida. Ho anem perdent, aquesta capacitat. Perquè si ho tinguéssim d'adults, jo no sé què aconseguiríem com a humanitat.
Per tant, tot el que fas té una incidència molt gran.
100%. Per tant, incentivem molt els pares a, ei, aprofitem aquest espai, aquest temps, per ajudar al desenvolupament dels vostres fills. Vale? No us atabaleu. No us atabaleu.
Sense pors.
Sense pors. I amb cura i amb indicacions que siguin fàcils de seguir. No? Al final, si anem a l'àrea aquesta, per exemple, del sistema nerviós, és que, torno a repetir, és extremadament sensible. El sistema nerviós dels nadons és extremadament sensible. Què vol dir això? Pues que un excés d'estímuls els acaba alterant. Si amb els nadons els portes tot el dia al carrer, com ens va... Mira, a nosaltres ens va passar el dia del greller. Vinga.
Ole, tu.
Tots amb valentonats.
Quin bateig.
Vinga, va, amb el cotxet i pel carrer. Pum, un grup de grellers per un carrer, un per un altre. I dic, mare de Déu, la que estem liant aquí. Me'n recordo que també això va passar el dia anterior. Uns mariachis, perquè una parella es casava a l'Ajuntament. Bueno, allò era la festa dels sons, no? Dels sorolls. Doncs clar, què va passar? Que un cop tornes a casa, estàs en un moment ja de pausa, de seguretat, aquesta sobreestimulació li afecta. Com afecta? La criatura neguitosa, amb espasmes, movent-se, no sé quantos, que no acaba d'aconseguir adormir-se. Es vol adormir, però no ho aconsegueix. No? Doncs bé, això és molt habitual. Què podem aconseguir? O sigui, com ho ajudem per rebaixar aquesta sobreestimulació? Contacte. Contacte dels pares amb les criatures.
Famós pell en pell.
Pell en pell. Abraçar-los, balancejar-los, portar-los en braços. Tot això els calma molt. Ells tenen sistemes d'autoregulació, com per exemple és la succió. Per això, menjar, el xumet, això els calma. Ells ho utilitzen com, a no ser que tinguin gana, ho utilitzen com un sistema regulador del seu sistema nerviós.
Per baixar revolucions, per entendre'ns.
I es nota al moment, no? Ja et dic. Però, sobretot, m'agradaria que la gent es quedés que el cos dels pares, el propi cos dels pares, del pare i la mare, és literalment el primer fisioterapeuta del nadó. Sí?
O sigui, aquest contacte.
Aquest contacte del pare i la mare amb el nadó, podrem dir perfectament que és el primer fisioterapeuta per a aquesta criatura.
Queda desterrada aquella idea d'abans de que si l'agafes massa coll, la malcries, eh?
Oblidem-nos-es. Bueno, jo sóc del parer que això ajuda moltíssim, no? Perquè el paper dels pares, quin ha de ser com a fisioterapeutes? Nosaltres fem aquest acompanyament, perquè moltes vegades els pares pues, arriben agobiats, amb pors, amb inquietuds, no? Sentint-se culpables, sentint-se culpables perquè no tenen la capacitat de calmar el seu fill o la seva filla. Per tant, poden arribar a pensar que és perquè som mals pares o mares. No.
Que no ho estan fent bé.
No té res a veure. Per tant, la nostra feina és tranquil·litzar. O sigui, no existeixen pares perfectes, no tenim manuals d'instruccions, els nadons tampoc. I jo avui aquí faig una crida que tots els pares i mares no és que fan el que volen amb els seus fills, fan el que poden, el que bonament poden. I tots anem aprenent i és un procés de construcció. Per tant, la fisioteràpia pediàtrica, nosaltres, va més enllà que tractar mocs i còlics. Fem aquest acompanyament als pares i mares de tranquil·litzar-los perquè entenguin com funciona el cos dels més petits i que els puguem donar pautes perquè en el seu dia a dia els ajudin i es desenvolupin amb naturalitat. Perquè és que els nadons creixen molt ràpid. Allò que et diuen, no te n'adonaràs que ja serà gran. Vale, m'ho apunto i intento viure-ho al màxim possible.
Dia a dia.
El dia a dia, no? Necessiten temps per desenvolupar-se, necessiten moviment, necessiten calma, però si els ajudem, això va com un coent, anirà ràpid, però anirà bé. Sí? Així que recordeu, si un nadó plora molt, no sempre està mal acostumat. És que va simplement estar intentant entendre aquest món tan gran
i complex
que estem vivint.
Ens ha quedat una secció molt tendra avui, Adrià.
Ah, que sí.
Gaudeix de la nena. I moltes gràcies per acompanyar-nos avui parlant de la fisioteràpia pediàtrica. Fins aviat.
A vosaltres. Gràcies a tots.
Ens queden segons per acomiadar aquest dilluns 11 de maig. Sabeu que podeu recuperar aquesta secció i qualsevol altre al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Demà a les 9 i 6 hi tornem amb moltes qüestions. Hi haurà el temps, hi haurà vinyetes, pantalles o fake news, també el català i el concurs. Fins demà.